4 minuts, tornem a més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Ajornat el ple extraordinari sobre la limitació de vehicles a Menorca. L'equip de govern del Consell Insular de Menorca havia convocat per avui matí a les 10 sessió plenària per aprovar la limitació de vehicles a la nostra illa. Els tècnics de la màxima institució menorquina van recomanar fa uns mesos modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera perquè havien detectat certes mancances. Segons el PP, s'havia tirat endavant sense garanties. A partir d'aquí, l'objectiu del ple d'avui era modificar les mesures per fer una limitació de vehicles amb garanties jurídiques fiables. Divendres, el grup socialista va fer les seves esmenes a les mesures presentades pel Partit Popular i després de reunir-se avui matí a primera hora per acostar posicions i arribar a un acord, han decidit donar-se més temps per seguir amb les negociacions. La nova data fixada és dimecres 2 de setembre a les 10 del matí. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dilluns, 31 d'agost.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Avui és el Dia Internacional dels Afrodescendents, Dia Internacional de l'Obstetricia, Dia Internacional de Consciència sobre la Sobredosis i Dia Internacional de la Solidaritat. I per què se celebra avui? Idò perquè avui, 31 d'agost, se commemora el naixement de la Mare Teresa de Calcuta, una de les dones més influents del segle XX. Pere Gibert, com estàs? Bon dia i feliç dilluns.
Bon dia, bona setmana a tothom.
Com ha anat el cap de setmana?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Poc més recuperat?
La veu va fent el seu curs.
Caminant, caminant, poc a poc.
Esperem que torni.
Anirà tornant, anirà tornant. Bueno, per cert, feliç nova temporada. Avui arrencam nova temporada i vetrà ràdio, programació també renovada. Així que feliç temporada a tots i totes. Jordi Fàbregas, el control tècnic, com va? Avui, que és el Dia Internacional de la Solidaritat, bé, a Menorca tenim un gran teixit associatiu solidari que cada dia fa feina en aquests moments. Per exemple, Càritas Menorca té a disposició un compte corrent d'emergència perquè qui ho desitgi pugui fer arribar els seus donatius per ajudar els colombians afectats pel terratrèmol de 7,4 que va afectar una zona del país. També en té un altre obert per col·laborar amb la gent que es va veure afectada pel terratrèmol de Venezuela. Així, gran quantitat d'exemples en el Dia Internacional de la Solidaritat. I si avui retem homenatge en el naixement de Mare Teresa de Calcuta en el Dia Internacional de la Solidaritat a Menorca, hem de retre homenatge a un maonès que va ser pregoner de les festes de Gràcia d'Amó fa 2 anys. Un missioner pregoner de la pau i la justícia, en Manolo Bonet. Jo n'espo. Ell ha desenvolupat la seva gran tasca humanitària a Ghana, l'Àfrica, on hi va viure durant 42 anys a un poble anomenat Binde. Allà hi va desenvolupar un projecte d'assistència sanitària, va construir hospitals, dos centres assistencials, una casa del poble i, a més, una emissora de ràdio educativa. Projectes que van comptar més amb la solidaritat de moltes entitats i persones de Menorca que van col·laborar en aquest projecte que va iniciar en Manolo i que a dia d'avui continua. Fa uns dies el vaig veure en Manolo passejant per Mó. Si mos escolta, li enviem una forta abraçada des del Dia Menorca. Ell és un gran exemple de solidaritat. Des d'ara i fins la una en directe al Dia Menorca.
Ferides com creuar una carretera, com un salt sense por molt amunt, tot per arribar fins que ens espera.
Començam setmana i començam nova temporada i Ivetra Ràdio amb la nostra habitual tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyaran el periodista David Barel, l'exbatle de Ciutadella Antoni Salvador i l'expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí Vella i també del Cercle Artístic de Ciutadella, Humberto Coll. Entre els temes que tractarem, idò, rellarem de la decisió de l'actual equip de govern d'ajornar el ple extraordinari a dimecres per seguir negociant amb el PSOE les mesures que han de marcar la limitació de vehicles a la nostra illa.
Quant tempo, vaig a cercar un motiu que sigui bo, que deixi escrit dins aquesta cançó.
I de so també mos enrellarà el nostre company dels serveis informatius, Naxel Camarasa, perquè avui que arrencam nova temporada, Naxel ja ha tornat de vacacions i tornem a tenir l'informatiu migdia dedicat a les notícies de Menorca a partir de les 2:30. Naxel Camarasa, com va? Bon dia.
Hola, què tal? Doncs avui estem molt pendents d'aquest ple extraordinari que finalment s'ha posposat, i és que PP i PSOE podem dir que s'han donat 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El plenari havia de celebrar-se avui a les 10 del matí, però s'ha posposat fins dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps, per acostar posicions i acordar un text majoritari que posteriorment s'hauria de remetre al Parlament, que és qui l'haurà de validar de manera definitiva. Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit des de primera hora del matí per mirar d'arribar a un acord, atès que el PP és minoria i no té hores d'ara els suports necessaris per aprovar la seva proposta. I és que la consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a aquestes restriccions, més per Menorca també sembla oposar-s'hi, i només el PSOE ha dit de manera pública que hi ha voluntat d'acord. De fet, els socialistes van presentar divendres 18 esmenes, moltes de les quals s'han acceptat en considerar-se merament tècniques i no pas polítiques, segons ha assegurat el Partit Popular. De fet, ha estat el propi PSOE qui, davant aquest escenari, ha demanat més temps. Sentim el portaveu dels populars al Consell, és Joan Pons Torres.
I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts, i per tant entenem que confiem en que serà així i que hi haurà un acord perquè en el ple surti aprovada la modificació de la llei Menorca Reserva Biosfera, i així podem aplicar en les garanties que m'ho recomanen els tècnics aquesta limitació de vehicles a Menorca.
El PSOE, per la seva banda, reconeix que s'ha produït un acostament amb els populars, però diuen encara hi ha qüestions a debatre. Eduard Ropsi, conseller del PSOE.
Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, els més aspectes més polítics, i per tant hem ajornat el plenari per dimecres per veure si som capaços de construir d'aquí a allà un consens que permeti l'aprovació de la llei, que de nou amb l'objectiu superior d'aplicar les restriccions dins de la propera temporada.
De fet, els socialistes volen, entre altres coses, restringir algunes excepcions, vincular els vehicles al al domicili fiscal a Menorca i també garantir reforços de transport públic quan s'apliqui aquesta limitació. Més per Menorca manté les reticències, considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar aquesta entrada de vehicles. Acusa el PP d'ajornar la mesura modificant una normativa que, segons els menorquinistes, ja dona eines al Consell per actuar. La seva portaveu és Noemi García.
S'havia convocat una junta de portaveus just una hora abans d'esplanar per intentar arribar a un acord i no s'ha arribat a un acord. El Partit Socialista havia presentat un munt d'esmenes que s'havien de debatre. Evidentment, no totes es van clar i s'aprofitarà la segona convocatòria. Més per Menorca, hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla.
Així doncs, la nova data per a la celebració del ple extraordinari serà aquest proper dimecres a les 10 del matí.
Gràcies, Axel. A les 2:30, aquestes i d'altres informacions ampliades. Fins d'aquí una estona.
Molts estius queden per viure. Jo que seguiré nedant. Tu dibuixes un somriure. Poques coses brillen.
I avui que acomiadem el mes d'agost, sí, ja està, 31 d'agost, demà donam-se benvinguda al setembre. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per la resta de la jornada dia assolellat, temperatures estables continuen altes, entre els 21 graus de mínima i els 32 graus de màxim. En aquesta hora del dia tenim amor al voltant de 30 graus, 64% d'humitat i sensació tèrmica de 33, sí que es nota que han davallat un parell de graus, perquè tenim vent de llevant i gregal que bufaran amb poca força, acompanyats de brises costaneres, que benvingudes són.
Sou a prop de Palamós, on vaig prometre'm, em van robar-me el cor.
No, a prop de Palamós no som, som a Menorca, i ara fem una aturadeta i tot d'una tornem.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya el periodista David Beret. David, bon dia.
Bon dia a tothom, com esteu?
Molt contents de veure't.
Moltes gràcies.
Com han anat les vacances?
Pues, molt bé, la veritat és que ha estat un temps de desconnexió a baixa temperatura, he de dir. És a dir, em vaig traslladar fora de Menorca i he pogut gaudir, em sap greu ara les enveges, però encara que estigués avorrit mirant una paret, però com a mínim estava a 22 graus i això, doncs, vulguis o no, regenera l'estat d'ànim i regenera les ganes de voler descansar i fer família i res, ja som aquí.
Benvingut, tio.
Gràcies.
Tenim comunicació també amb en Berto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí Vella i del Cercle Artístic de Ciutadella. Berto, bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs? Bé, gràcies.
I saludem també en Toni Salvador, exbal de Ciutadella. Toni, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tots.
Bon dia. Berto, Toni, com tenim les rissagues?
Bueno, sembla que ja
sembla
que ja no
han
de voler,
però
han estat importants.
Avui es venta el nord-est, o sigui, sembla que ahir ja tampoc n'hi va haver, i bueno, sembla que s'ha anat normalitzant una mica, però duim un estiu entre rissagues, xafagor, durant més d'un mes i pico. Vull dir, la veritat és que és un estiu molt dur, per nosaltres.
Quan tens el temps cada dia, hem estat. Idò, comencem la tertúlia d'avui conversant i debatent un poc aquesta situació curiosa que s'ha donat avui matí amb l'ajornament del ple extraordinari que s'hauria d'estar celebrant ara mateix, des de les 10 d'avui matí, per aprovar aquestes mesures que han de marcar la ruta per limitar l'entrada de cotxes a Menorca l'estiu que ve i que, segons l'equip de govern, passa per la modificació de l'article 28 de la Llei de Reserva de la Biosfera. La majoria no estava garantida i, finalment, la sessió plenària s'ha reprogramat a dimecres 2 de setembre per estirar un poc més les oportunitats de negociació i d'arribada d'acords. David, quina valoració en fas d'aquesta situació peculiar d'avui?
Bueno, sincerament, l'ajornament en aquest sentit el trobo positiu pel fet de que al final estem parlant de que les forces polítiques com a mínim s'asseuen, debaten i s'escolten, no? Això gairebé seria la primera bona sintonia d'un curs polític que no ha estat sempre així. I per tant, doncs, el fet de que les dues forces majoritàries en aquest moment doncs estiguin volent demanar més temps per un tema que no sé si demana més temps, perquè ja es podia haver arribat a un consens molt abans, però sí que en aquest sentit ho trobo positiu. Jo ara quan estàvem parlant precisament, jo crec que hi ha un tema, suposo que més endavant també hi entrarem, no? Però les limitacions fan por. Jo crec que aquest és el punt de partida i a partir d'aquesta idea, doncs qualsevol cosa a posar a fre, doncs genera doncs, com una sensació de que les coses aniran a pitjor. No? Jo, per exemple, aquest estiu vam estar a Anglaterra i a Londres els museus, com sabeu, són gratuïts. La cultura allà doncs, es prodiga d'una altra manera perquè hi ha tot un tema de mecenatge molt ben lligat, que aquí no ho tenim, i els museus són gratuïts. El fet de que siguin gratuïts doncs, fa que, evidentment, doncs, hi hagi molta més afluència. Però en aquest cas hi havia una afluència com excessiva, és a dir, hi havia molta gent. Llavors ens va passar a més d'un museu que quan hi vam entrar doncs no hi estàvem bé. No hi estàvem bé perquè hi havia soroll, perquè hi havia una temperatura més elevada de la normal, perquè no es podia fer el recorregut amb normalitat, perquè es generava com una crispació i una sensació. I per tant jo pensava, per què no limiten l'entrada i simplement diuen, miri, ja hi ha 1.000 persones dins el museu, que és la capacitat normal per fer una visita, vostès vinguin demà o vinguin d'aquí 3 dies i ja està.
I ja per està. Evitar la mala experiència.
Per evitar la mala experiència. Llavors jo pensava, passa exactament el mateix aquí. Passa exactament el mateix aquí. És a dir, si generem més gent, generarem doncs, que la gent, al final, passa una mala experiència. Per tant, entenc que s'ha de poder generar aquesta limitació i, a més, una limitació doncs, amb sentit comú. No vull acaparar tot el micròfon, que els meus companys en saben molt més d'aquests temes.
Berto, endavant.
No, jo més que res el que sí que vull pensar que no pot veure unes postures que estiguin molt allunyades d'uns als altres, més que res perquè l'article 28 d'aquesta llei ja ho preveu, no? Abans ho deuen els informatius. Vull dir, és un tema que està previst, és un tema que està a la llei i que l'únic que té és la dificultat de que tal vegada... Pues,
hem perdut en la comunicació amb en Berto Coll. Toni, com has viscut un poc aquesta situació bueno, del matí d'avui?
O sigui, com deia en David abans, és positiu el fet de que hi hagi una voluntat d'intentar arribar a un consens. Bé, no hem d'oblidar que tot això és perquè la senyora Medrano està en contra de la limitació i, per tant, no tiraria endavant si no tingués els vots de l'esquerra o del manco del PSOE. O sigui, per tant, abans que en surt de tot això. De totes maneres, jo el que tinc que dir és, primer, és una mica vergonyós i patètic el fet de que Menorca hagi estat pràcticament la darrera en arribar a la conclusió de que l'aforament és excessiu de vehicles. Vull dir, això m'ho haguessin dit fa molts anys no m'ho hagueren cregut, perquè Menorca era pionera en temes de preservació de la natura i per tant que Eivissa, que Formentera, Eivissa i inclús Mallorca hagués fet algunes passes primer que nosaltres, això d'entrada era lleig. Jo tinc que dir que la voluntat de delimitar vehicles per jo ha faltat per part de tots, O sigui, l'esquerra durant els anys que va governar tampoc no va fer res en relació a aquesta qüestió. L'únic que va fer va ser posar l'article a la llei dels reserves de biosfera, però que tampoc no va fer res per aplicar-lo. Per tant, pretendre que la dreta, que representa els interessos de molta gent que té que veure amb el tema dels vehicles, no només amb el tema de rentacars, sinó també amb el tema de les navieres, etc, etc, arribi a un acord, jo crec que ha de ser difícil. Perquè, clar, si mal no record, una de les coses que se va acordar és que les navieres també tenien un paper decisiu amb aquest acord. I que vols que digui la naviera que ha de dir que si en 2.000 ha d'estar d'acord en donar 500 i llevat 500 del seu negoci? Això és molt difícil que passi i, per tant, aquesta voluntat de limitació d'entrada jo no la veig molt forta. A més, fa poc encara s'ha dit que enguany hi havia hagut menys circulació que l'any passat. O sigui que en certa manera ja estan justificant el fet de que, bueno, que tampoc no és per tant. Per tant, jo a vegades hi ha moments en què tinc poc a fer en que això passi i sobretot a veure com es durà a terme. Perquè quan comencen a rebre excepcions, els que fan feina aquí, vale, d'acord, els que no sé què, els que tenen segona residència. Vull dir, vam, un pot tenir segona residència i venir només un mes, o sigui, o tenir aquí una residència interessada perquè els passatges d'avion li costin manco o de barco. Per tant, s'ha de definir molt clarament qui té dret a no tenir restriccions en matèria de limitació, i això no sé si està prou clar.
Ara parlarem d'aquestes excepcions perquè justament formen part d'aquesta negociació que hi ha en aquests moments entre el PP i el PSOE, per tant, de poder tirar endavant aquesta modificació de la llei. Berto, reprenem amb tu.
Sí, bé, jo ja no sé fins on se m'ha pogut sentir, però bueno, jo bàsicament l'únic que estava dient és que no sembla que hi hagués d'haver una dificultat important en quant a una negociació d'aquest tipus, tinguent en compte que ja hi ha una llei, la llei de la biosfera, que ja marca bastant sobre aquest tema, ja diu bastantes coses. El que passa és que un poc, vull dir, és qüestió de veure, vam, a hora de reglamentar aquestes el que diu aquesta llei, entraríem dins el que pot ser problemàtic amb això, que supos que és el que es refereix en Toni, que és en quant a els interessos que hi pot haver i en quant a certes qüestions que afectarien de forma important aquestes limitacions.
Sí, no, i a més una cosa, jo per exemple també hi ha una visió, no, que és una mica la mobilitat entre illes, no? És a dir, com ens afecta també aquesta mobilitat a nivell de residents, perquè si nosaltres també ens desplacem a les illes veïnes, no? Ens desplacem a Mallorca o ens desplacem a Ibiza, també tindrem aquesta limitació d'entrada de vehicles, és a dir, hi ha qüestions que evidentment s'han de dirimir bé i sobretot també per evitar futurs pleits, no? Perquè les companyies, sobretot les navilieres, ja sabeu que en la primera andanada que van fer a Formentera el que van fer va ser tirar-ho tot als tribunals amb la llei Volcal de lliure circulació de persones, béns i llavors això després genera doncs un bloqueig que tampoc és positiu. Per tant, tot i la vergonya, com deia Antoni, que hi estic completament d'acord, de ser els darrers en aplicar aquest tipus de limitacions, com a mínim que no hi entrem després en situacions de ai, això no ens ho havíem mirat.
Entre les esmenes del PSOE hi ha que els vehicles procedents de les altres illes no quedin exempts de la limitació. No sé què n'opinau sobre aquest tema. Els residents d'altres illes n'han de quedar exempts o no?
Bueno, jo crec que, evidentment, els residents estem dintre de la nostra comunitat, no? Llavors no tindria massa sentit de que se'ns limiti tant a nosaltres com a la resta, no? És a dir, és que arriba un moment que quan es legisla d'aquesta manera, pensar que dintre de casa teva tu no podràs situar-te a qualsevol... ja no dic, suposo, ni per feina ni per temes de salut, no? Però vull dir, simplement per temes de turisme, no? Vull dir, aquesta voluntat que ara hi ha de generar moviment entre illes, no? Per poder-nos conèixer millor i per poder estrenyar llaços, que a sobre vingui limitada per l'entrada de vehicles, no? Això, evidentment, hauria d'estar completament exempt, penso jo.
Escoltam què diu Edu Ropsi en declaracions d'avui matí.
Els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, mentre que qualsevol ciutadà de les illes, per el motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcionat. No? Demanem aquí, entenem perfectament l'argument de solidaritat, ens sembla molt interessant, però establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions, no? En aquest sentit.
Berto.
Bé, jo crec que de totes maneres aquesta discussió, vull dir, es entraria un pot dins el tema del problema principal en aquests moments a Menorca, que és el tema de la capacitat que té de suportar durant uns mesos determinats el turisme que tenim ara. I tal vegada, vull dir, pues, com que aquest també és una discussió que també tenim per una altra banda, com per exemple podria ser el propi desenvolupament del PTI, pues, també és algo que probablement si s'arregla d'una altra manera o si es toca d'una altra manera, pues, també tindrà repercussió en que pugui desaparèixer fins a cert punt aquest problema.
Toni.
Sí, bueno, l'aforament, com comentava abans també en David, dels museus de Londres, és un tema que està perfectament definit. O sigui, tu vas a un teatre i té un aforament, i quan l'aforament està ple, està ple. Aquest tema de l'aforament és un tema que s'incompleix aquí a Menorca constantment. L'aforament de les platges, per exemple, és un tema clar. Vull dir, hi ha aforaments que estan ben definits, l'Obsan ho ha publicat mil vegades, ja no parlant del GOP, i ningú mira res per als aforaments. I, per tant, amb el nivell de cotxos, igual, l'aforament s'haurà de definir, s'haurà de posar una xifra. Jo estic d'acord amb el que comentava en Rosby ara fa un moment, o sigui, de bon pot de reciprocitat, vull dir, es qui ve cap aquí i es qui va cap allà ha de tenir les mateixes limitacions. O sigui, si tu ets un resident d'aquí és de poder anar a Mallorca perfectament sense justificar si vas per dubtós o hi vas per feina, perquè això, a més, seria fàcil d'enganar, inclús. Ara bé, l'únic problema que nosaltres tenim és que jo avançava abans, i és que qui és un resident? Vull dir, perquè hi ha molt de resident interessat que simplement ho és per tenir descompte amb els passatges. Vull dir, no tots són residents, els reals, saps? O sigui, això no sé com es podrà definir aquesta qüestió, eh? Però jo, amb el principi de reciprocitat, hi estic d'acord.
Bueno, amb el tema aquest de demostrar un resident, hi ha mesures, eh? Perquè sobretot una de les coses que es fa en tema de, per exemple, en tema de successions i donacions, per saber si un està empadronat realment, no? I això, aquesta trampa que hi havia d'estar abans, quan no hi havia, quan l'impost de successions i donacions a nivell d'Espanya estava diferent, es controlen els consums, no? Els consums d'aigua, els consums de llum, de la vivenda, no? I per tant, si no hi ha un moviment evident, està clar que en aquella casa no hi ha viscut ningú durant una sèrie de mesos i per tant doncs ja no es considerava.
Sí, David, tot control en aquesta illa falla.
Ah, exacte,
ningú controla absolutament res.
Aquest és l'altre,
o sigui,
tema, eh?
Normatives n'hi ha 2.000, però control zero. Avui mateix en el diari surt que per, ni per mirar el lloguer turístic se controla, perquè no hi ha inspectors. Vull dir, hombre...
Sí. Estic d'acord. Home, com a mínim els consums jo crec que és automàtic, però bueno, que algú es miri aquell xifre.
En tot cas, tots aquests detalls són els que PSOE i PPE, PP i PSOE, s'han donat 48 hores per poder acordar, i no oblidam, com comentaves, David, que tot això és perquè na Maite de Medrano, consellera escrita, s'ha quedat avui sola a la sala de plens, mentre a la Junta de Portaveus els portaveus estaven decidint què es feia amb aquest ple i, per tant, el dia ella que votaria en contra d'aquesta limitació o al mostrar-se ella permanentment en contra de la limitació ha forçat aquesta negociació, cosa que no sé si veieu que és bona o mala notícia.
Què vols que et diem? Vull dir, l'excepció de funcionament del cap d'aquesta senyora, no hi som nosaltres dins d'ella, però bueno, ja no és la normalitat, no és el que hauria de ser, no? És a dir, el que hauria de ser la política, i és el que demanem tots els ciutadans amb aquesta regeneració democràtica, de que les coses es debatin, de que les coses ja s'arribin a un consens i que no hi hagi doncs, posicions doncs, d'aquest tipus, no? Que una representació minoritària s'estigui enduent tot el protagonisme i bueno, però, doncs, en aquest cas doncs, ella es pot quedar allà asseguda escalfant la seva cadira, que a més ella crec que no representa ni a cap formació actualment, no? Perquè a més està com a, si no recordo malament, està com...
Per això no estava a la Junta de Portaveus.
Com a independent d'independent, vull dir que, sí. En fi.
En tot cas, és la feia estona que PSOE i PP negociaven un gran acordilla.
Per això ho he dit i en Toni també ho ha remarcat, perquè que, bueno, per mi ha sigut com bueno, i era hora, no? Vull dir que és que és això, és que són pocs i encara si hem d'estar mal avinguts, les coses després no avancen.
El que està clar és que s'haurien de fer acords més permanentment entre les dues forces, i no només quan governa la dreta, que en general la majoria d'acords s'han fet quan governa la dreta i l'esquerra s'ha dit posicions, perquè quan governa l'esquerra la dreta no cedeix mai ni una sola posició. Mm-hmm. O sigui, el manco en aquest moment abans si hi ha aquesta voluntat i admeten a les al·legacions que fa el PSOE, o no me'n record si més en fa amb aquest aspecte, i arriben al manco a un principi d'acord, perquè evidentment amb aquesta senyora no hi ha res a treure, o sigui, ja s'ha manifestat en contra de la limitació i això ja et sabia, per tant aquesta negociació ja fa dies que ja hauria d'estar acabada, perquè ja et sabia com que seria així, i esperem que dugui a bon terme la negociació.
A més, en tot cas, penso que des del punt de vista de l'optimisme, pensant que doncs, a final d'octubre venen els pressupostos, doncs si aquesta és la dinàmica, no?, de consensuar uns pressupostos que totes les forces... Doncs,
pressupost es va aprovar amb el vot de Medrano.
Per això, vull dir que potser canvia la situació, no ho sé.
Però amb unes eleccions a tocar, no sé si és viable aquest tipus d'acords ara mateix. Perquè no oblidem que tenim un nou curs polític que tot just arrenca amb unes eleccions d'aquí a 9 mesos i molts reptes per endavant, com la mateixa modificació del PTI que es criticava els del PSOE que van aprovar el PTI el dia de les eleccions. No sé si el PP va pel mateix camí.
Sí, ara mateix és aquesta. Jo, en tot aquest tema, jo crec que s'ha dit per premsa diverses vegades, m'ha mancat un tema de transparència, no? En tots aquests estudis encarregats a diversos especialistes, que no dubto de la seva professionalitat i el seu coneixement, però sí que és veritat que no s'acaba de conèixer, no? Es deixen anar alguns titulars, però no s'acaba de saber... I això per mi genera inquietud, perquè al final estem parlant doncs, d'una norma que defineix molt, vulguem o no, el futur de la illa, no? I com escrivia ahir en Josep Begur en la seva columna, doncs una mica què passarà d'aquí 30 anys és molt important que s'escrigui, no? I lleis com el Pla Territorial ho fan.
Berto, quins grans temes o grans reptes hi ha pendents ara mateix per fer front d'aquí a les eleccions?
Pues, amb aquest tema, especialment del PTI, pues, tenint en compte que et seina que més es pot semblar el que seria un pla estratègic de desenvolupament i creixement per Menorca, jo crec que el major repte que té, no mos enganem, és aconseguir un consens important en les diferents visions polítiques que hi ha damunt del tema. Jo vull recordar que el 2003, quan es va aprovar aquest pla, el pla territorial, es va que hi havia un consens, el que era un consens més en quant a la necessitat que hi havia de regular, del que havia de ser regular l'ordenació i la protecció de Menorca, però no hi va haver un acord en les formes, per dir-ho d'alguna manera. I això penso que, per tant, la visió del PTI és una assignatura que està pendent. La situació actual me preocupa, especialment me va preocupar el dictamen de la Secretaria del Consell, que advertia dels canvis previst que podien alterar el propi model, i la gran quantitat que hi havia prevista de modificacions de disposicions. Jo crec que avui per avui ja està clar que la situació no és la mateixa de fa 23 anys, quan es va aprovar el primer pla. Hi ha hagut unes modificacions posteriors i una que per això no va ajudar gens, que va ser la norma territorial transitòria, perquè al final el que venia a fer era un pla modificar certs aspectes que anaven en els fons del tema, i ara tampoc es plantegi un poquet això també. Sabem que ara ens enfrontem a coses un poc diferents, o tal vegada que es poden matisar més en quant a els usos i construccions al rústic, ho veiem contínuament amb el boom que hi ha hagut d'hotels rurals i coses d'aquestes, el tema de zones turístiques, la falta d'aigua, el tema del món energètic, això té una influència directa en l'impacte paisatgístic, i en el final tot acaba un poquet allà mateix, que és amb el tema de la massificació turística. Per tant, crec que tornen al principi, Menorca necessita un pla estratègic de futur, i que crec que el que més s'hi sembla és el PTI, i aquí és on crec que mentre no hi hagi un mínim consens amb el fons i amb la forma, aquests problemes et seguiran produint cíclicament.
Toni.
Sí, bueno, efectivament, com deia en Berto, jo crec que sí, està molt dit la línia del que és. El pla estratègic avui en dia és molt mal de fer que estigui consensuat. Això és així perquè el model, el canvi de model, estava un poc implícit amb aquestes modificacions de pla territorial insular. A nivell, si hi ha molt simple i ràpid, per exemple, hi ha coses com poder construir un pis més a tots els àmbits de la ciutat, això, per exemple, xoca amb els plans generals que se tenen a cada indret, sense tenir en compte que les infraestructures estan obsoletes per quasi tota Menorca. O sigui, si tu tens unes infraestructures que ja no suporten un clavegram suficient, que no tenim aigua, que etcètera, etcètera, com és de fer que hi hagi un pis més de construcció amb més vivendes, amb més gent, amb aquestes infraestructures que estan totalment caducades i que per tot hi ha problemes, problemes de llum, problemes d'aigua, problemes de clavegram, vull dir, etcètera. Per altra banda, l'alteració de model en relació al tema del rústic també era perillós. O sigui, jo crec que cap PTI no té cap possibilitat de consens de cap de les maneres abans de les eleccions. I m'atreviria a dir que no sé si abans de les eleccions serà aprovat. Perquè, clar, les perspectives electorals que se tenen per part dels diferents partits, en aquest moment, jo crec que a nivell de previsions, per dir una cosa, no preveuen un canvi estratègic a Menorca ni a Balears de formacions polítiques. Jo crec que seguirà molt similar a el que hi ha ara en aquest moment, i per tant van molt segurs de que el tema podrà tirar endavant. A més, cada vegada més hi ha més dependència de Mallorca, o sigui, cosa que antes el PTI era molt, molt local, però ara avui en dia el que no s'arregla a nivell de PTI ho arreglen a través de normes que fa la comunitat autònoma, i per tant el futur jo no el veig gens polit, no, des del punt de vista, com dèiem, del paisatge, de les infraestructures, de l'aigua, que és un gran problema i que ningú afronta amb prou propietat, el turisme. Jo no estic en contra del turisme, que consti, però crec que hauria de ser creixement zero de places turístiques, o sigui, emprar el que hi ha, això sí, perquè per això ho tenim, però el creixement hauria de ser zero, zero total, ni una sola plaça a disposició, i les que es donin de baixa donen-les de baixa, i això no hi ha cap voluntat política per part, en aquest cas, del Partit Popular de Faró. I crec que el PTI no té gaire fe, això és la veritat.
A veure, aquí jo crec que hi ha tres elements que, bueno, tu ens ho preguntaves, no? Quins són els grans reptes, no? És a dir, evidentment el consens jo crec que planeja damunt de tots, però hi ha tres temes que són una mica els que defineixen el que ha de ser una mica el futur de Menorca, que és curiós que són com necessitats bàsiques, que això no sé si havia passat en temps pretèrits, no? Que un és l'aigua, l'altre és l'energia i l'altre és la vivenda, no? Són tres coses que avui en dia estan per damunt de tot i que s'han convertit amb les necessitats més elementals que com a societat hem de resoldre. El tema de l'aigua, perquè no s'ha fet, i ara s'està començant a fer, però tot el que ara es comença no estarà acabat fins aquí uns anys. El tema de l'energia, que com sabeu hi ha tot el tema dels parcs solars, amb el tema del segon cable, que això no està pas resolt. I el tema de la vivenda, que sí que s'estan començant a promoure habitatges públics, però bueno, quan estiguin acabats, és a dir, tot això són temes que haurien d'haver vingut resolts de molt abans. Jo també penso, i aquí no sé si podeu estar d'acord o no, que hi ha un tema també, perquè l'altre dia llegia un article referenciat amb això, del tema de l'augment de residents. És a dir, sí que és veritat, o sigui, si mires les dades conjuntes de volum de turistes en els darrers anys, sí que creix i creix la punta, que diguéssim, però el que està creixent molt és el nombre de residents. I els residents, d'alguna manera, també la realitat del segle XXI i del 2026 és molt diferent de la de fa uns anys, no? I estem parlant de gent que viu sola, gent que es divorcia, gent que només necessita, vol canviar de residència, i per tant, moltes necessitats d'abans, quan hi havia més agrupament familiar que ara, i que ara està completament desagregat, i que es generen moltes més necessitats d'habitatge, però dels propis residents, i d'un creixement que no sé si es comptabilitza bé, d'habitants que està creixent Menorca, de gent que ve aquí, que treballa aquí, que s'està buscant la vida aquí, que també està fugint de models de ciutat estressants, de soroll, de contaminació, i que busquen en Menorca una mica el seu paradís, on sembla que aquí es viu molt bé, i que llavors no troben, no? Professionals que volen venir a treballar i que no troben la vivenda, etc. No? I per tant, jo crec que aquesta pressió també damunt de que estem exercint els propis residents i nous residents fa que hi hagi doncs, aquestes qüestions plantejades que evidentment s'agreugen doncs, quan hi ha doncs, el denominador comú de la pressió turística en els mesos puntuals que jo ahir escrivia, que veurem com canvia, perquè les temperatures d'aquest mes de juliol i agost i insufribles per part de qualsevol faran irremeiablement que es mogui cap a altres mesos que fins ara els teníem buits.
Tens la sensació, David, que els turistes que han vingut a Menorca es poden haver endut una mala experiència aquest estiu, com te'l vas tondur al museu?
Sí, jo no estic convençut, perquè a més, a part de pulsar-ho, és una situació de que quan ja no pots fer activitats a l'aire lliure d'una manera agradable perquè pesa més l'ambient que no pas, i t'has de quedar sota un aire condicionat tancat durant tot el dia quan vens aquí a gaudir a Menorca del paisatge i de l'exterior. Menorca és paisatge, és natura, i tot això ja no és agradable, fa que el que són les puntes naturals de prèvies a el que és juliol i agost vagin creixent. De fet, els hotelers, és veritat que ara han donat unes dades molt positives d'ocupació, però recordo que el propi president de Somei comentava que alguns punts notaven ja canvis de gent que deia no, al final no vindré més endavant perquè és que ara jo no puc estar aquí. I molts menorquins han anat a Astúries i han buscat, els que han pogut o els que han volgut, els que tenien les vacances ara, han buscat altres. Jo crec que condiciona, el clima condiciona, i de mateixa manera que hi ha països que ja ho saben i el que fan és espaiar-ho cap a altres mesos, doncs aquí també, aquí ens acabarà passant.
Bueno, està clar, d'acord, David. Digues, Berto. No.
Berto, endavant.
No, només era també un poc sobre, era un poc només sobre el que deia en David també. Aquest és un tema que es va parlar molta estona, el tema de s'estacionalització, i el tema de que ara ja va lligat directament al que deia ell, al que ja suposa la temporada alta a Menorca, que es converteix en una temporada bastant insuportable. Clar, això mos du a que tal vegada seria ja d'una vegada necessari que això mos obligàs a posar en valor aquelles coses que sempre dic que té Menorca, però que només et té damunt els papers, que no et té a la realitat. És a dir, nosaltres tenim una illa que ja, pel canvi climàtic, veiem ben clar que que així com es d'antes, que a Mallorca sí que s'hi podia anar pràcticament tot l'any, i aquí només es podien venir 3 mesos, perquè el resto era un hivern dur i la tramuntana era molt dura, doncs ara no, ara ja veiem que no, que això no passa, amb la qual aquí, a part de 2 mesos, el resto de l'any és bo. I tal vegada per aquí hauria d'anar un poquet el tema de promocionar Castilla i convertir, canviar aquesta dinàmica de fer desaparèixer una temporada alta per convertir una altra temporada o una temporada més esperada. Això que ens permetria? Ens permetria, des de luego, acabar amb molts dels problemes que han ratllat ara. Vull dir, es va que també diries, hombre, tindrem turisme més, no tindrem ja altres mesos de... o no tindrem els mesos d'hivern, que per lo menos ens salven d'aquesta pressió. És probable que sí, que és un pensament que és lògic, però si el que tindrem per lo menos és que podríem evitar que els mesos a que es puntes es convertiguessin en un problema tan seriós d'habitatge, de transport, i de massificació, de platges i totes aquestes coses que fins ara és el que estem protestant.
Toni.
De totes maneres, per exemple, amb els diversos problemes que posava damunt la taula en David, clar, estem en energia, això és segon cable, bon, segon cable, la missió principal que té és enviar l'energia que sobrarà de Menorca cap a fora, més que al revés, vull dir, el tema de la falta d'aigua, van i diuen que la mà és molt grossa molts i que desaladora és per tot, però clar, això genera un problema mediambiental bastant greu i no a cura el problema. El tema és que el canvi climàtic sí que tindrà una afectació amb molt de turisme als mesos d'estiu, en pròxim hivern, la tardor, l'hivern i la primavera, no està tampoc des del punt de vista, diríem, funcional aclarit. Vosaltres sabeu que a final de setembre començaran a tancar establiments i tots són establiments tancats per tot. O sigui, no hi ha ni oferta d'aquest tipus. Els empleats s'estimen més fer 6 mesos de feina cobrant hores extraordinàries, cobrant després 3 de paro, que no fer feina tot l'any molts. Vull dir, es donen unes circumstàncies que s'hauran d'anar aclarint. I en relació al tema vivenda, que és un dels temes principals que afecten els menorquins directament i a la gent que ve d'en fora, passa el mateix. O sigui, el tema de vivenda no depèn només del PTI. El tema de la vivenda depèn sobretot dels plans generals que els ajuntaments de Menorca, majoritàriament els principals, Ciutadella, Ló, etc., tenen encallats des de fa un munt d'anys, perquè ni siquiera les unitats d'actuació previstes a Ciutadella s'han executat, que d'aquestes unitats d'actuació sortiria un 15% d'aprofitament mitjà, o sigui, un aprofitament per després ofertar per vivenda pública, de lloguer o el que sigui, però a la vegada també posaria a disposició terrenos per al món privat que un temps feia pisos i que ara no en fa. O sigui, no en fa perquè també ha tingut molta feina en restauració de cases, etc. Tothom sap que ara per fer una casa has de demanar quasi permís, no sent aquí, i estaràs 2 anys per fer una casa. Vull dir, el tema de la vivenda tardarà molt d'anys a resoldre aquesta qüestió, però, per altra banda, hem de posar a disposició terreno, que no vol dir ampliar territori, sinó el terreno ja disponible en els plans generals, que no s'ha fet, i adequar els plans generals, vull recordar, per exemple, de Ciutadella, que vam aprovar en el consistori que jo presidia l'any 1989, i encara estem en aquest pla, amb modificacions. Això no té cap ni peus. O sigui, el PTI és un marc global, però els qui resol aquest tema a nivell de ciutadà són els plans generals de cada municipi. I això, no, de moment, no pinta bé. No pinta bé. O sigui, per tant, efectivament, aquestes coses s'han de posar damunt la taula i estudiar així com toques, va? Vull dir, i el canvi climàtic és un dels més importants que molta gent encara hi ha que el nega i que el tenim, i el tenim i genera grans problemes.
Municipis, batles i batlesses que tenen pocs mesos per guanyar-se la confiança dels seus vecins de cara a les pròximes eleccions en un moment en què qualsevol petit tema es pot convertir en un tema de debat i d'enfrontament polític. En el cas de Ciutadella, Toni, Berto, tenim aquest endarreriment de l'inici de curs a l'Escola de Música de Ciutadella, que ja està provocant també algun debat entre socialistes i PP i la resta de formacions. Què és el que està succeint, Toni?
Bueno, no és que generi cap problema encara de moment polític. El problema el genera en els ciutadans. O sigui, l'Ajuntament de Ciutadella, des del punt de vista de la cultura, direm, ho està gestionant molt malament. Moltes coses s'està gestionant molt malament. Això és la veritat, m'ha sap greu de dir, però és així. L'Escola de Música de Ciutadella, que era la que més alumnes té de Menorca, 600 alumnes, afrontarà un principi de curs que havia de ser dia 15 de setembre que no podrà fer perquè s'ha acabat la concessió que tenia l'Agrupació Musical de Ciutadella. Resulta que l'adjudicació era per 2 anys i 2 anys prorrogables. Es van fer els 2 anys, es van prorrogar els 2 anys més i després se va fer una pròrroga extraordinària de 9 mesos que ha acabat ara. O sigui que han tingut 2 anys i 9 mesos per fer un plet de condicions de cara a una nova concessió i encara no està aprovat el plet de condicions. O sigui, tothom sap com funciona l'administració, tots ho sabeu, i si ara s'aprova el plet de condicions de la nova adjudicació, això voldrà disposició pública, publicació en el butlletí, presentació d'ofertes, resoldre les, diríem, deficiències o impugnacions que hi pugui haver d'això, després hi ha d'haver l'adjudicació, si l'adjudicació se presenta més d'un equip, a lo millor després hi ha al·legacions en contra d'això. Vull dir, n'hi ha per mesos per tenir el tema resolt. De moment hi ha 40 professors que cap mes no cobraran, i 600 alumnes que potser 100 o 200 s'andaran en el privat, direm, a un món privat, a cercar-se la vida perquè no podran començar l'escola. És un desastre, però total. Vull dir, la gent en això encara no ho valora, però ho valorarà perquè no veig jo una solució que resolgui aquesta qüestió. No la veig. Si un tement diuen, aprovarem el plat de condicions, però és que ni siquiera l'ha aprovat, i ni siquiera s'ha exposat. O sigui, és un drama total. Per la mala gestió de les àrees i de dits ajuntament. No només de la regidora de Cultura, suposo, o en aquest cas de l'alcaldessa, sinó amb el tema de que no han estat capaços els serveis jurídics, administratius, d'aclarir aquesta qüestió. Ja vos ho dic, 2 anys, més 2 anys, més 9 mesos. I així tot, estem així. Un desastre.
Berto, hi vols afegir alguna cosa?
Sí, realment. Antoni ho ha explicat perfectament, quin és el problema que hi ha, i jo l'únic que sí que m'ha cridat l'atenció dins de tot aquest tema va ser que ja havent acotat totes les pròrrogues possibles, encara després es aconseguís una pròrroga de 9 mesos que donàs temps per preparar la nova licitació i que ja que els 9 mesos eren ja havia sonat la campana, sí. I que haguem arribat en aquest punt, la veritat és que no sé per què es perd, no sé si es perd per l'organització administrativa interna de l'Ajuntament, per les dificultats que tenen en quant a personal, no ho sé, però sembla mentida que s'hagi arribat en aquest punt amb un tema greu i important. Pensem això, que no estem ratllant d'un servei que es dona a 50 o 100 persones, estem ratllant d'un servei que es donava a 600 persones.
Qui tampoc té assegurat l'inici d'aquest curs i dels entrenaments és el Menorca Rugby Club, que aquí al Dia Menorca també va denunciar un poc la situació provocada pel mal estat de la gespa del camp, per la falta de rec i també per la celebració del Festival Ucalari. Un poc anirem fent seguiment d'aquestes petites problemàtiques que sempre es donen quan arrenca un nou curs escolar. David, no sé si tens constància d'això del Menorca Rugby.
No, això el rugby no ho sabia. No sabia la dada aquesta que ha dit el Toni, de que era l'escola que té més alumnes. Jo sabia que Mercadal en té uns 400, si veig que en el rànquing, per tant, sí. Primer deu ser l'escola de Ciutadella, no?
Sí, ets la primera. Ets la primera. Sí.
Molt bé. D'aquí surten tants bons músics.
David Beret, Toni Salvador, Berto Coll, gràcies per aquesta estona de conversa i mos veiem d'aquí 3 setmanes.
Bé. Adéu, fins la pròxima.
Gràcies, una abraçada.
Adéu, gràcies.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca.
Jo voldria tornar a Menorca, sa blanca Menorca, i tornar a sentir sa cançó de la Maida.
Després d'un cap de setmana intens de festes patronals i de cavalls als carrers i places, Sant Lluís continua avui de celebració.
Tan brillant i tan cali.
A les 7 hi ha el festival de dilluns de festes amb les actuacions d'Entonats.
Es mor dolçament. Jo voldria tornar.
I després s'afegirà moments a cor al Pla de Sa Creu. Pla de Sa Creu, on a més, a partir de les 10, hi haurà la Revetlla amb l'Orquestra Huracan.
Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passen els dies, passa la vida, i porto aquest somriure tonto als ulls. Diumenge sense drama, fa temps que he estat esperant tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
Esperem també nosaltres tenir-vos amb nosaltres tots aquests dies que tenim per davant. Demà tornarem a ser aquí a partir de les 12 del migdia. Gràcies, una abraçada a tothom.
I a la terrassa del meu poble hi ha una taula on veurem passar les tardes i només hi faltes tu. Hi haurà història.
IB3 Ràdio. Les notícies de la 1.